minutet per sobre de 3:15 del matí. Seguim aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, i seguim parlant de país, però concretament parlem de la llengua i fem una pregunta. Per què canviem de llengua si ens entenem? És el títol de la ponència que arriba aquest dilluns a 8:15 a la sala d'actes de Siemens a Barcelona, i on participaran, per exemple, el Víctor Alexandre, periodista i escriptor. Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sergio.
També la Lídia Ponsatí, i el David Vila i Ros, dinamitzador lingüístic i membre de Tallers per la Llengua. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I en un moment tindrem també a la Lídia Ponsatí, ella és dinamitzadora del voluntariat per la llengua al Consorci de la Llengua aquí a Sant Cugat. El primer que us volem preguntar, amb quin objectiu us marqueu aquesta xerrada, aquesta taula rodona de debat, Víctor?
Bé, sobretot, això t'hauria de respondre en David, que és qui forma part de l'organització.
Doncs, David.
Sí, jo crec. Sí.
Doncs, David, endavant.
Puc respondre. Sí, l'objectiu era que fa un any i mig vam fer un simposi a l'Institut d'Estudis Catalans i es va intentar mirar quins eren els àmbits en què calia reforçar més la presència del català. I un d'aquests àmbits va ser els hàbits lingüístics, és a dir, quan utilitzem la llengua i en quines situacions els catalans, per norma, per una àmplia majoria, doncs deixen d'utilitzar-la i es passen generalment doncs, a l'espanyol per parlar doncs, amb algú que té un color de pell una mica diferent, que sembla que ha vingut de fora o que no hi ha sentit mai parlar català i que ella potser no m'entén. No? I el que volem demostrar nosaltres amb aquesta taula rodona doncs és que la pràctica totalitat, per no dir la totalitat, de la població de Catalunya entén el català a nivell oral i, per tant, no hi ha cap raó d'entrada per renunciar a la nostra llengua, perquè, de fet, renunciant a la llengua, com ho fem de manera massiva, l'estem perjudicant molt, l'ús social baixa, en picat.
Mm-hmm. Ara mateix, Víctor, tu que estàs molt ficat en tot plegat, com veus el català en aquests moments, el 2014... Com el veus respecte al castellà? Creus que hi ha aquesta, diguem, posada en escena com a segon pla respecte al castellà?
Sí, hi ha una jerarquia social molt, molt marcada. El que passa, jo el que explicaré doncs, avui és precisament això. Està tan normalitzada aquesta actitud de submissió lingüística que no es percep l'anomalia que representa. No passa en cap altre lloc que no hi hagi un perquè tot té connotacions polítiques, hi hagi una situació de sotmetiment d'un país a un altre. És a dir, fixem-nos que sempre és el catalanoparlant qui canvia de llengua de manera automàtica, inconscient, i ni tan sols hi reflexiona, perquè de fet si reflexionés veuria que és absurd, qui canvia de llengua quan interactua amb un hispanoparlant. Aquesta situació no es dona al contrari. L'hispanoparlant no canvia mai de llengua. Per exemple, jo soc catalanoparlant i m'entrevistes a mi. El que fa normalment un catalanoparlant és quan l'entrevista a Cugat.cat parla en català. Uh-huh. Quan l'entrevista a un mitjà d'expressió espanyola parla en espanyol, l'entrevista és en espanyol. Quan l'hispanoparlant és entrevistat per un mitjà de parla espanyola, parla en espanyol. I quan l'entrevista a Cugat.cat continua parlant en espanyol. Per tant, el bilingüisme no existeix. És a dir, Catalunya no és bilingüe. Hi ha una sèrie de persones que ho són, els catalanoparlants, i d'altres que són monolingües, que entenen el català però que no l'utilitzen. Aleshores, això estableix una jerarquia de submissió en què el català està per sota de la llengua espanyola.
No sé què opinareu vosaltres al respecte, però jo no sé si al Quebec, al Canadà, hi ha aquesta situació de que una persona estigui parlant en francès i l'altra en anglès. La conversa segueix així tota l'estona.
No, això no es produeix. No. De fet, ja... No. L'anglès és la llengua... el quebequès... La situació allà és molt més contundent que no pas aquí, en matèria lingüística. És a dir, estem anys llum d'assertivitat lingüística que la que té el Quebec, eh? Vull dir, a mi personalment ja m'agradaria tenir la política lingüística que té el Quebec.
Sí, clar. David, com ho veus tu?
Sí, a més que realment el que passa és que està tan interioritzat en els catalanoparlants aquest canvi de llengua que es veu com un gest normal, és a dir, no es fa estrany el fet de dir, com que aquesta persona doncs d'entrada m'ha parlat en espanyol, o bé em sembla que em parlarà en espanyol perquè arribem a aquest extrem, doncs el canvi de llengua és automàtic, no? I el que és realment molt preocupant és que la gent no és conscient de fins a quin punt renunciar massivament a la llengua en diverses situacions doncs fa que l'ús social caigui i, per tant, condiciona molt la vitalitat de la nostra llengua, no?
Clar. Ara mateix, clar, això és una cosa que entenc que depèn de tots, però qui haurà de posar més de la seva part, els catalanoparlants o els castellanoparlants? Perquè el Víctor ja ho deia, que canviem d'idioma sense adonar-nos.
Sí, és que de fet, des de Tallers per la Llengua, que és l'entitat que jo represento avui en aquesta taula rodona, sempre hem posat molt èmfasi en que són les persones catalanoparlants habituals, per dir-ho d'alguna manera, o bé les persones que han tingut el català com a primera llengua i que se suposa que són les que haurien de parlar amb normalitat, les que canvien, no? Evidentment que les persones que venen de fora o les persones que fa temps que viuen aquí i encara no s'expressen en català, doncs han de fer aquest gest també d'aprendre'l. Però també hem de tenir en compte una cosa, i això ens documenten molt les persones nouvingudes que assisteixen als tallers que organitzem. Ells, quan arriben, si es troben que tothom els hi parla en espanyol, evidentment ells la llengua que perceben com a necessària per viure aquí és l'espanyol, i és la primera que aprenen. Si nosaltres fóssim un país normal i utilitzéssim la llengua de manera normal, evidentment quan vindria la gent de fora, doncs ens hi adreçaríem en català i aquestes persones veurien que aquesta és la llengua normal, útil i necessària i imprescindible per viure a Catalunya i l'aprendrien. I de fet en els indrets del país on el català té una presència social més forta i on també hi ha una consciència i una activitat lingüística més gran, doncs veiem que això passa, no? Que les persones vingudes de fora aprenen el català. Per tant, la clau és aquesta. Evidentment que hem de demanar als que venen que l'aprenguin, però per descomptat, els que la tenim com a llengua pròpia, per dir-ho d'alguna manera, doncs hem d'entendre que utilitzar-la amb normalitat, en qualsevol situació, és el primer pas que hem de fer.
Sí, jo estic d'acord també amb això que diu en David, perquè nosaltres no en som conscients, però la gent que ve d'altres procedències, d'altres països, s'emmiralla amb nosaltres. I no té cap prejudici, polític, venen de diferents països i no tenen cap prejudici, moltes vegades, per raons culturals, no saben, venen per raons de subsistència i no tenen nocions gairebé com aquell que diu ni de geografia. I venen aquí, doncs, per sobreviure. I aquestes persones imiten i fan el que veuen que fa la gent. No tenen cap animositat contra la llengua catalana en absolut, no? I en canvi, doncs, esclar, com que veuen que els catalanoparlants consideren que la llengua catalana és una llengua de segona que només s'ha de parlar en la família, en la intimitat o en situacions col·loquials i que quan venen coses importants i quan es parla amb la gent de fora s'ha de parlar en espanyol, ells pensen per què d'aprendre català si és una cosa absolutament secundària que no té cap sentit. Doncs aprenc espanyol, que, escolta, prou feina tinc, si a sobre he d'aprendre dues llengües, aprenc la que m'obre totes les portes, oi?
De tota manera, hi ha entitats que el que fan és treballar perquè s'aprengui, el castellà s'aprèn de per si, també s'aprengui el català, com per exemple és el voluntariat per la llengua a través del Consorci per la Normalització Lingüística. I de fet, ara mateix tenim al telèfon la seva dinamitzadora, Lídia Ponsatí. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I clar, és una tasca que feu des del voluntariat per la llengua, d'aquestes complicades, de fer que el català sigui una cosa al final normal. En el temps que porteu en tot plegat, en aquests 11 anys, si no vaig errat, que es fa aquest any 2014, com va aquesta feina? El català cada cop és més normal al carrer?
Nosaltres intentem que el català doncs sigui una llengua d'ús diari i normal. Llavors, per això doncs sí que notem que el fet de que les persones doncs tinguin una parella lingüística, en aquest cas, doncs el puguin parlar i s'atreveixin cada vegada a parlar-lo amb més gent.
Clar, ara mateix, a més, recordem que el David, la Lídia i el Víctor hi seran aquesta tarda a 7:45 al CIEMEN, a la sala d'actes, en un acte organitzat per la xarxa d'entitats cíviques i culturals dels Països Catalans. I precisament sobre aquesta entitat us volia preguntar. Víctor, amb quin esperit neix aquesta xarxa i sobretot, quina importància li dones?
No, la importància és capital, perquè fixem-nos que la llengua sobreviu, la llengua va resistint, sobretot gràcies a la voluntat de la gent, a la gent anònima. És a dir, la mantenen doncs les actituds individuals de les persones que a l'agrupar-se i establir doncs col·lectius, treballen per la llengua. I aleshores tenim els tallers per la llengua, tenim el voluntariat, tenim una pila de coses, però si analitzem la situació, tot i que és preciós veure gent absolutament anònima que fa voluntariat i que unes hores a la setmana les dedica per parlar amb persones d'altres orígens perquè aprenguin el català, això és preciós, és meravellós. Però paral·lelament transmet una situació de dramatisme absolut. És a dir, si hem d'arribar a aquests extrems en què la gent ha de fer això, vol dir que el carrer, la realitat, és totalment contrària i que la gent que arriba no percep això. Percep que justament el català no cal aprendre'l en absolut. I com que no cal, no l'aprenen. I només algunes persones, amb bona voluntat, d'altres orígens, diuen, oh, potser sí que ho hauria d'aprendre. I aleshores busquen una manera de fer-ho. Però el que és, sent una cosa preciosa, no deixa de ser dramàtica, que hàgim d'arribar a aquest extrem. Jo no crec, vaja, jo que he viscut a Alemanya, no hi ha voluntariat per la llengua. I quan tu arribes a Alemanya, i escolta, és que has d'aprendre alemany, si vols viure allà, perquè és que si no ho tindràs molt, molt fumut, no? I no trobaràs persones que vulguin compartir unes hores a la setmana amb tu en un bar per ensenyar-te alemany. No ho trobaràs, perquè es considera normal que has d'aprendre l'alemany, perquè tu lliurement has escollit aquell país per viure. I aleshores t'acullen, però també has de fer un exercici de compensació i dius, bé, doncs jo aprenc la vostra llengua perquè vull conèixer com sou. I només us puc conèixer si parlo la vostra llengua. Si parlo l'anglès, no sabré com són els alemanys. M'entendré amb ells, però no sabré com són.
David, què hi pots afegir a tot plegat?
Doncs estic completament d'acord amb les paraules d'en Víctor. És realment això, no? És a dir, és un cas d'anormalitat. És a dir, és fantàstic, per una banda, doncs, que tinguem aquesta capacitat de continuar endavant, de treballar, de voler ensenyar la llengua. Estic, si fa 300 anys que intenten exterminar-nos lingüísticament, no, que intenten perpetrar aquest lingüicidi, els estats espanyol i francès, i no ho han aconseguit, és perquè realment hi ha una voluntat popular del poble català de continuar utilitzant aquesta llengua, no? Però ara, aquest poble català, no, de manera inconscient, doncs, ha interioritzat unes regles que ens han marcat aquests estats, que ens diuen que el català està molt bé, però, a veure, vull dir, la llengua primera, la llengua de debò per parlar amb doncs, no, qui ve de fora o amb qui parla aquesta llengua, que és l'espanyol, doncs és, evidentment, utilitzar-la, no?, utilitzar l'espanyol. I el català va quedant, doncs, com arraconat. El que cal, sobretot, és un canvi de xip. El que passa que treure'ns sobre prejudicis i canviar el xip, tots aquests factors que tenen arrel psicològica, doncs sempre és complicat, no?, de fer. Per tant, és una cosa que s'ha d'anar treballant de mica en mica, i el que sí que està molt clar és que com més catalans comencin a utilitzar amb normalitat la llengua i deixin de fer aquest hàbit de canviar constantment, evidentment, més normal es veurà el fet de mantenir-se en català, més gent es sumarà a aprendre-la, a parlar-lo amb normalitat, i això anirà, doncs, a favor de la llengua.
Deixa'm, Sergio, posar-te un exemple, sí, absolutament santcugatenc, que jo l'he pogut constatar. Hi ha un restaurant a Sant Cugat, a la plaça del Monestir, que es diu La Vita in Fiore, que no tenia la carta en català. Uh-huh. Jo vaig preguntar que per què no la tenia, i em van dir que, bé, que era recent, que s'havia inaugurat i que aleshores, doncs, l'estaven fent. L'espanyola ja la tenien feta d'entrada, eh? El català s'havia de fer. Era una cosa que anava molt, molt, molt lenta. Ha passat un any i no hi ha carta en català. Per tant, era una excusa. Eh? Sí. I tots els vins, per exemple, tots els vins són espanyols o italians. I no, dic, com és que no teniu vi en català? No. Diu, bueno, però, diu, però pots prendre cava si vols. Home, sisplau. Sí, és, vull dir, però això no ho he de fer jo, no ho ha de fer el ciutadà. Què fa la Generalitat? Com és que la carta d'un restaurant, tot i que la llei diu que l'ha de tenir en català, no la té en català? Si és una obligació, diu que ha d'estar en català i, a més, en totes les llengües que vulgui, no?
I tot plegat, sí.
En canvi, no és possible.
Tot plegat, al final, ens quedem amb aquesta pregunta. Per què canviem de llengua si ens entenem? És la ponència del David Vilarrós, la Lídia Ponsatí i el Víctor Alexandre, aquesta tarda, a quarts de vuit, al Ciemen, aquest acte organitzat per la xarxa d'entitats cíviques i culturals dels països catalans. Els tres, David, Lídia, Víctor, gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa, i esperem que vagi molt bé aquesta trobada d'aquesta tarda.
Gràcies, bon dia.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bé, bon dia.